Pop-up, un programa de ràdio, un podcast i una comunitat cada dia més gran. Uneix-te i viu les xarxes amb nosaltres. Tu també ets gent pop-up.
Xarxes socials, el dol perinatal s'ha expressat sovint a través de cançons. River City People és un quartet de folk rock format a Liverpool. Van debutar l'any 1989 amb aquesta cançó que parla del sentiment de culpa després de patir un avortament. És una cançó que ens ha triat l'Arenyes avui per parlar d'aquest tema duríssim que també surt reflectit en alguns comptes d'Instagram. Carry the Blame, de River City People, una cançó del 1989. Fins ara la majoria de gent, fins i tot els usuaris més experts, tenien Instagram com la xarxa de les coses boníquores. Però això està canviant.
Ser una madre en duelo és ser una madre con brazos vacíos. És vivir un gran proceso de transformación. Pasar mucha tristeza, mucho dolor. Perder la inocencia de lo que es estar embarazada, perder la inocencia de lo que es ser madre y el proyecto de vida que tienes.
Instagram ara també és una xarxa de reivindicació, de sensibilització i de visualització, i el compte Temps de Dol n'és una mostra. Ariana, hola.
Hola, què tal?
Ariana Ruglio, activista del dol gestacional. A Instagram, @temsdedol.
Bé, Ariana, abans d'obrir aquest compte, en tenies algun de particular?
Tenia el meu compte privat, on era, feia sobretot fotos de la meva filla des de que sóc mare i compartia el que comparteix la majoria de gent, no?, el seu dia a dia.
Bé, Temps de Dol el vas obrir el juliol del 2018.
Sí.
Després de perdre la gala a les 16 setmanes de gestació, i no era la primera vegada que perdies un fill, no?
Era la segona, vam perdre el Pol a la setmana 13 de gestació, al setembre del 2017.
Bé, i jo ja dic això, no?, que tothom té com a referència que Instagram és una xarxa lluminosa i, en canvi, a molta gent us està servint com un altre vessant, no? Què va fer que el dolor et portés a Instagram?
Doncs la veritat és que no ho sé. Sí que és cert que jo, amb l'Abril, que és la meva filla, que està aquí amb nosaltres, vaig fer servir Instagram, doncs, com totes les mames del món, per buscar referents, no? I després de la pèrdua de la gala, jo necessitava parlar del que m'havia passat, i en el meu entorn més directe i en el meu entorn més social no trobava un espai. I vaig pensar, m'agrada escriure, doncs vaig escriure a Instagram a veure què passa. Era, sobretot, un procés terapèutic per mi, però al poc temps em vaig adonar que també hi havia una part de buscar, no?, aquesta tribu, de buscar gent que li hagués passat el mateix i poder compartir aquells sentiments que moltes vegades no entenen la resta de la gent que no li ha passat.
Mm-hmm. Vas començar publicant fotos realment tristes, molt grises, però de seguida vas canviar una mica a fotos més alegres, tot i que els textos que les acompanyaven eren del mateix estil, no? Què et va fer canviar?
Jo crec que el mateix procés de dol. És a dir, quan comences un procés de dol, crec que sigui el que sigui, sempre hi ha una part de molta foscor, perquè és un període trist on has perdut a algú o a una persona que volies, que estimaves, i a poc a poc això va canviant, es va modificant, no? Realment sí que hi ha aquestes fases del dol, que crec que per cada persona arriben en un moment diferent, però crec que em portava el dol mateix a escollir les fotos que publicar i els temes dels quals parlava.
Potser també era el temps, no?, el tempo, no?
Sí, potser sí. També jo ho vaig imaginar com un diari, no? I era com aquell dia, doncs, potser estava una mica més contenta, doncs, potser posava una foto més alegre, no? I el diari anava molt vinculat a les experiències que anava vivint en el meu dia a dia, perquè al final, tu tens una pèrdua, surts de l'hospital, te'n vas a casa teva, però la vida continua i tu estàs en un moment potser més estancat, no? I era reflectir això, aquest dia a dia.
Vas trigar uns mesos a publicar la teva imatge, no? Sempre has parlat molt clar en primera persona i de temes molt durs, però la teva cara vam trigar a veure-la, no?, a través de xarxes.
Sí, i jo crec que va ser una mica també per efecte mirall, perquè molts contes, tant d'infertilitat com de dol, són anònims. I jo vaig arribar a un moment que vaig dir és que no necessito ser anònima perquè el que m'ha passat és una realitat meva i no tinc per què amagar-la, no? Perquè, bueno, és algo trist, la gent en general no hi vol parlar, però és la meva realitat. I al final vaig decidir, doncs, que volia sortir perquè sempre una cara, no?, veure algú i veure els ulls i veure l'expressió sempre et fa sentir més a prop. I creia que era important.
En el teu compte parles de dolor, de la por, de la culpa, coses que sents arran dels avortaments, però que són universals, no? Quin tipus de respostes reps?
De la gent?
Sí.
Doncs en general, és sorprenent, no he rebut mai un comentari negatiu o un comentari dolent respecte al que jo estava explicant. En general, tothom se sent super identificat i molt respectuosa amb el meu procés. Llavors, és bastant sorprenent, perquè m'ho pregunten molt, no?, si hi ha els famosos haters amb un compte així.
Sí.
Jo, no, de moment, no els he tingut.
Sí que és veritat que hi ha algunes persones, perquè tu de vegades fas alguns posts que són realment durs, o sigui, que arriben a l'ànima, sobretot a la gent que tenim fills, no? Vull dir, no sé, jo sóc diferent abans de tenir fills que després, a nivell sentimental, no? Has rebut algunes crítiques de... Clar, has rebut queixes per penjar, per exemple, una imatge d'un nadó de molt poques setmanes nascut mort.
Sí. Però clar, aquestes queixes no són directes, és a dir, ningú m'escriu per dir-me no publiquis això que m'ofèn, simplement denunciant la publicació i Instagram decideix posar un tel, que almenys no la treu la publicació, no posa un tel com que és contingut delicat.
Però t'ha passat això?
Sí, sí.
Tens molts posts amb contingut delicat?
Un. M'ha passat amb un, perquè clar, és la gent la que s'ha de queixar, no? I jo entenc que la majoria de gent que em segueix és gent que està o visquent un procés així o que ja l'ha viscut, i que això no li afecta, no li molesta. Però clar, a vegades imagino que cau gent que potser no ha viscut això i diu, ostres, aquesta foto m'ofèn, perquè clar, això doncs, no ho hauries d'ensenyar.
Clar, en general, a la vida diríem analògica, crec que hi ha poca empatització amb aquest problema, no? No sé si a la digital n'hi ha més, menys, igual, costa tenir empatia, que la gent tingui empatia amb un problema així, no?
És molt difícil i crec que és un dels problemes que et trobes més grans quan estàs en un procés de dol. Perquè, clar, arriba un moment que tothom et diu no passa res, ja tindràs un altre fill, no? Jo amb la Gala estava de 16 setmanes. I, clar, vull dir, són 4 mesos. 4 mesos d'embaràs, no? Era avançat. I, clar, la gent et deia, bueno, ja en tindràs un altre, ja, però és que jo no vull un altre, jo volia aquesta, que era la meva filla, no? Hi ha poca empatia. A les xarxes hi ha més empatia, però perquè fem tribu. És a dir, trobem gent que li ha passat el mateix i que, evidentment, una persona que ha perdut un fill durant l'embaràs no et dirà mai, ja en tindràs un altre.
I els homes? Empatitzen?
Els homes. Sí, hi ha molt pocs homes que em segueixen, però de vegades sí que m'escriuen i em diuen, ei, els pares també estem aquí. Jo tinc molta sort perquè el meu marit ha viscut el procés, evidentment, des d'un altre lloc, però d'una manera molt empàtica, també, no? I ho ha passat malament i és un home empàtic. Però jo crec que és que tampoc no se'ls hi permet empatitzar, no? És com aquella cosa de que els homes no sienten i no és així, vull dir, també ho passen malament.
Clar, ho dic perquè mirant les dades estadístiques, la fredor, més fredor d'Instagram, no? Tu, per exemple, saps el tant per cent de gent que et segueix, les edats... Quina és aquesta estadística en el temps de dol?
Dones, la majoria entre, doncs diria que no sé, ara ben bé no recordo com és l'edat, però entre 35 i 45 o entre 31 i 40... I la majoria són dones, i dones que a part estan geogràficament a prop, que això també sempre em sembla curiós, no? Perquè, bueno, no sé, no tens tanta projecció més enllà del teu entorn.
A finals de l'any passat vas fer una mena d'aturada, no sé si...
Sí.
Per què? Que necessitaves allunyar-te d'això o què et va passar?
Jo vaig començar a fer teràpia, perquè clar, jo vaig perdre el pol, vaig començar a estudiar, em vaig tornar a quedar embarassada, vaig perdre la Gala i vaig començar una feina nova. I clar, vull dir, estava totalment sobrepassada per les meves circumstàncies i vaig començar a fer teràpia i fent teràpia amb la meva psicòloga vaig fer la reflexió de això que estic fent ara m'està ajudant a avançar en el meu procés de dol o no, perquè clar, el dol no és una malaltia, però sí que té un punt en el qual et pots encallar i llavors això es converteix en algú que li diuen dol patològic. Mm. Llavors vaig fer aquell peron perquè sí que estava en un bucle, no? De pena, de tristor, a més s'acostava la data de part de la gala, que a més era el 7 de gener, Reis, Nadal, era complicat. Mm. Llavors vaig decidir parar fins que vaig tornar a tenir el cuquet de dir, vull tornar-ho a fer.
Clar, és que ara que has dit això de la teràpia, jo la pregunta que anava a fer és, fer això a Instagram és una teràpia?
Sí. Sí, sí.
Però en aquest cas, quan vas parar, vas dir, ara no m'està anant bé.
Exacte. Vull dir, crec que hem de tenir l'autocrítica, també, i l'autoconeixement per saber quan algú pots fer-ho o no pots fer-ho. I jo ara estic en un punt del meu dol molt avançat i puc fer tota aquesta feina de visibilitzar. Puc estar aquí parlant sense posar-me a plorar, cosa que potser fa 8 mesos no hagués pogut fer.
A mi m'està costant, eh? Vull dir, vaig fent el que puc.
No, però sí que és cert que, bueno, fas un procés, no? I hi ha un moment en el qual has de dir, ara no em va bé. Ara no em va bé sentir les històries dels altres, ara no em va bé que la seva pena arrossegui la meva, l'alimenti. He de curar la meva pena. Que no es cura.
Clar,
per poder seguir.
Mirant les xarxes, el tema del pop-up, darrerament força dones conegudes han fet públiques les seves pèrdues precisament per visualitzar aquest dolor que històricament ha estat tant de tabú. La Paula Bonet, per exemple, amb el seu llibre Roedores, cuerpo de embarazada sin embrión, la Clauda Sadó amb l'obra Una gossa en un descampat, o l'actriu i escriptora l'Estel Soler, que va fer un fil a Twitter just després d'un segon avortament. No? Això ajuda, suposo, no?
Ajuda a no sentir-te sola, que crec que és una de les grans qüestions, perquè és que et sents molt sola, no? I quan veus que hi ha gent que està com tu també intentant expressar i intentant visibilitzar, jo animo aquí a tothom que no hagi vist una gossa en un descampat que vagi a veure-la, perquè entendrà perfectament el que sent una parella i sobretot una mare que està passant per un procés així, i això ajuda molt. Mm. Perquè al final, no, volem sentir-nos acceptats i en comunitat. I quan et passa això et sents un bitxo raro perquè ho estàs passant molt malament, però la gent et diu no, és que no passa res. Bueno,
és que realment és un esclat d'aquest tema, perquè és un tema que ha passat tota la vida, sí. I en canvi estava amagat. No sé si era un tabú o què era, però estava amagat. Quantes mares els hi dius, sí, aquest és el teu primer fill, bé, vaig tenir un avortament. O sigui, hi ha moltes mares que ho diuen, això, no? O àvies, no? Però, en canvi, era com un tema que, no sé, que m'ha amagat.
I ho és, encara. Vull dir,
no sé si les xarxes ha contribuït a donar una certa visibilització que abans no existia.
Jo crec que va relacionat una mica amb el tema de la maternitat i el feminisme i intentar, no, donar una visió nova sobre la maternitat. I dins d'aquesta visió nova de la maternitat hi ha totes aquelles coses que no són boniques de la maternitat. Mm. I el dol fa part d'això, no? Però jo crec que sí que ajuda, perquè, bueno, hi ha moltes veus que s'estan destapant.
És que fins i tot a nivell d'informació, a mi, la Marta Cristià, que és amb qui hem preparat aquest guió, m'ha apuntat una informació, diu, això et pot servir, i he llegit això, és que ho vull compartir amb vosaltres, perquè realment són informacions que no sabem la majoria de la societat, no? S'anomenen avortaments espontanis aquells avortaments naturals que passen durant les 20 primeres setmanes de gestació. Morts fatals entre les setmanes 20 i 28, i morts perinatals entre les 28 setmanes i els primers 7 dies de vida de l'infant. Aquesta informació, tu creus que la societat la sap?
No crec. I tampoc imagino que no saben què passa quan estàs de 20 setmanes i el teu fill es mor. Què passa? Vull dir,
no, i que tampoc ha de ser un patró, o sigui, estem parlant de sentiments també, no?
Sí, però parlo físicament. Clar, és clar, a dir, clar. No tenim informació sobre el procés fisiològic que es dona. I tampoc no ens agrada posar-li nom a les coses, no? És cert que hi ha molts termes mèdics que a vegades et fan mal, no? Perquè són com molt durs, que parlen de fetos i coses així, doncs dius, home, era el meu bebè. Mm. Però és veritat que és que no li posem nom, és com que no ho volem saber.
Bé, anem a parlar una mica d'estratègia de xarxes socials. Ara tenim el contingut, no? I ara l'hem de moure d'alguna manera. Bé, de fet, he de dir que si teniu projectes tan interessants com el que ens està explicant avui, de fet, tu et vas posar en contacte amb nosaltres, no sé si ets oient habitual.
Doncs no, la veritat és que no escolto la ràdio.
Oh,
només escolto,
molt malament,
ja, és fatal. Escolto molts podcasts, però no us havia escoltat.
Ah, en podcast també hi som, eh?
Sí, sí, ara ho he sentit.
Ara ja descobriràs. Bé, doncs, no, ho dic perquè hi ha moltes iniciatives que interessants. Ella forma part d'un grup de gent que es mou amb això. Clar, com a compte que té un objectiu clar de visibilitzar i donar veu, com t'organitzes? Com ho fas?
Al principi, clar, va ser una mica sentiment, no? És necessito dir això, parlo d'això. Necessito fer això, parlo d'això. Sí que és cert que que arran d'un post que vaig fer, que és una foto meva que posa soy una de cuatro, arran d'una pèrdua d'una noia que era una instagramer coneguda, vaig fer aquest post i es va generar molt rebombori. I a partir d'aquí doncs sí que he anat una mica veient de què parlo, perquè hi ha molts temes i també rebent feedback escullo una mica
no,
els temes.
Perquè la imatge és molt professional. És clar, a dir, està ben
sí.
fet.
Està ben fent, gràcies.
No, sí, sí. Vull dir, bueno, no, està molt cuidat, les frases, les paraules clau, sí, està professionalitzat.
Doncs és bastant inconscient, eh? Vull dir, és autodidacta absolut. Jo faig una mica de sentit comú, no? I m'agrada l'estètica bonica, penso que associem molt tot el tema de la pèrdua a àngels, estrelles, i bueno, em vull desmarcar una mica d'això, perquè crec que va molt més enllà d'això, i he intentat donar una estètica que també vagi a cor una mica amb el meu discurs. Però sí que és cert que ha estat molt paulatí, no tinc una estratègia de dir, ara vaig a fer això i a veure com surt, no?
No, però utilitzes totes les coses d'Instagram, per exemple,
sí.
Fas vídeos a IGTV, fas moltes stories i també fas servir plantilles, no? per captar l'atenció, vull dir que és el que es fa. El dilluns és el dia que comparteix la història d'una altra dona en dol, això també,
exacte.
Per fer aquesta xarxa que dèiem, no?
Sí, i perquè moltes necessiten explicar-ho i no tenen espai o no s'atreveixen a fer-ho als seus comptes personals. Llavors, bueno, tu els hi dones un espai perquè ho puguin fer, perquè jo penso que al final la grandesa d'això és que totes parlem. Vull dir, jo he optat per començar a parlar per una necessitat meva, aquesta necessitat s'ha convertit també en una reivindicació i ara també crec que és important que donem veu amb totes les dones que passen per això.
Vas començar amb temps de dol com a teràpia, però t'ha portat altres projectes que s'estan fent més grans, no?
Sí.
Clar, has dit la paraula podcast, has fet 14 capítols d'un podcast de temps de dol, no?
Sí, però una vegada més, o sigui, és més aquella cosa de dir, m'agrada el podcast, doncs vaig a intentar-ho, i, no? I crec que molta gent que està en xarxes comença així, no? Perquè veu algo que li agrada i prova, i a vegades la gràcia és no tenir por a provar.
Recomana'ns un podcast, a banda del teu.
Escolto molt a la Oye Dep, no sé si la coneixeu. L'escolto molt perquè m'agrada molt els seus Deps Apps, que és molt tot el tema d'autoconeixement, reinvenció professional, i m'agrada molt escoltar la Xaruca, també.
I ara estàs engegant la Tribu Invisible, no? Què és aquest projecte?
Doncs això és una idea que em sorgeix des de fa uns mesos de crear una comunitat on les mares en dol puguin trobar contingut, informació, un espai per desfogar-se i també un entorn de socialització segura, que és una cosa que sona una mica així raro, però quan estàs en dol i t'has de veure, no, amb un grup d'amics, embarassades, bebès, costa molt. I a vegades no vols, però necessites sortir. Llavors, és aquesta idea de fer tribu i, a banda, també de fer reivindicació, perquè crec que han de canviar moltes coses, des de l'aspecte de dins de la societat, no, com es tracta el tema de la mort gestacional i també dins de protocols i d'investigació.
Clar, canviar els protocols coses mèdics, no? Coses d'aquestes, no? Clar, ara no et fan proves fins que tens tres pèrdues, per exemple,
exacte,
no?
En el nostre cas, clar, com van ser en el segon trimestre, i sí que ens van dir, bueno, anem a mirar què passa, però clar, esperar tres pèrdues per fer-te un seguiment, ostres, és molt, vull dir, com psicològicament és molt dur per una dona, no? I hi ha un altre tema, també el tema de les trombofílies, que és una mutació, crec que genètica, que dona problemes de coagulació de la sang, que això no es mira, és una analítica, i és la primera causa d'avortaments de repetició, llavors...
Hi ha una cosa que trobo com molt dura, que l'entendreu molt, clar, quan acabes de parir un fill mort, et posen a la planta de maternitat.
Sí.
Això ha de ser duríssim.
Bueno, jo en el meu cas em van fer legrats, no vaig haver de parir-los per via vaginal, però clar, tu estàs a una planta de bueno, on hi ha bebès que ploren i tu no tens el teu bebè en braços i clar, això sobretot per les mares que han passat per un par i s'han de quedar ingressades és horrible, perquè a part també hi ha tot el tema de la lactància, que amb el plor dels nens doncs la lactància ens desencadena, bueno, hi ha molts temes, llavors bueno, això és una idea també que treballem molt en això per intentar que hi hagi una zona de la planta de maternitat doncs potser més aïlladeta, no? Perquè puguis tenir el teu espai per estar malament.
Doncs, clar, a veure si serveix també des de les xarxes aquesta reivindicació perquè es vagi canviant la societat. Suposo que com més sigueu i més cridem, o que més ho entenguem tots, no? Això que passeu, no? La veritat és que, a veure si es aconsegueix empatia, també volíem això, no? De reivindicar una mica Instagram com una xarxa social que no només és per fer postureig i frivolitzar, sinó també per fer aquesta tribu que tu deies. Moltíssimes gràcies per la visita, Ariana.
Gràcies a vosaltres.
Temps de dol, el podeu seguir a Instagram i enhorabona pel compte, eh?
Moltes gràcies.
Perquè és, la veritat que sí, és passat això, ja ha subcontractat una empresa. No, no, no.
No, ho he fet jo.
Moltes gràcies.